2:15 del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 11 de desembre, dia post-ressaca d'un nou èxit de l'esport santcoatenc, i és que el DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha classificat per tercera vegada consecutiva per jugar la Copa de la Reina i, a més, atenció, ha completat la millor primera volta de la seva història en tercera posició. Ha estat un cap de setmana intens per al Voleibol Sant Cugat, que havia de jugar dissabte a la tarda a Lugo, però dissabte al matí el vol es cancel·lava i d'aquesta manera el conjunt santcuatenc, que havia de jugar diumenge i, per tant, no disputava la jornada unificada de dissabte a la tarda. Les santcuatenques van jugar ahir al matí a les 10 i ho feien sabent que amb un triomf ja estarien classificades per la Copa de la Reina i de retruc aconseguirien aquesta meritòria, aquesta destacada i brillant tercera plaça. Ara cal jugar l'últim partit de l'any. Serà aquest cap de setmana, serà diumenge, a la pista del Saire Canari. Però els deures ja estan fets, la Copa ja espera, serà el darrer cap de setmana de gener a Dos Hermanes, a Sevilla. Un nou èxit, sens dubte, de l'equip de Rafa Ruiz. I avui tindrem una de les jugadores que millor coneix la Copa de la Reina. Ella és Aina Berbel, jugadora del Voleibol Sant Cugat, però que sens dubte ha fet carrera fora de la nostra ciutat per valorar aquest èxit. I un cap de setmana on només tres equips més han jugat. La resta han marxat de pont festiu. I la veritat és que ha estat un cap de setmana profitós i positiu. El Solideo Pati Hockey Club Sant Cugat masculí ha sumat el segon triomf de la temporada i serveix per sortir a la zona d'ascens. Segon triomf també consecutiu per al rugbi femení Sant Cugat, que s'imposava al camp de l'Eibar. I un equip que continua com un coet és l'handbol Sant Cugat, victòria a Esplugues, i ja prepara el proper partit d'aquest dissabte davant el Molins de Rei. I a banda d'aquesta jornada esportiva profitosa, també tenim avui convidats especials, amb el president de l'handbol Valldoreix, el Martí Sierra, i també de la propietària de l'Hípica Severino, Leire Maguna Celaya. Ho hem dit bé. Actualitat esportiva santcuatenca, com sempre, l'esport en marxa, que ara mateix comença. Titulars i endavant. Anem a repassar els números. Són quatre números d'aquesta jornada amb el Martí González, ja tornat al pont festiu. Cansat, animat per començar la setmana?
Estem molt bé, de dilluns.
Perfecte. Doncs comencem. Solideo Pati Hockey Club Sant Cugat masculí 4, Manlleu 2.
Sí, el conjunt d'Òscar González suma el segon triomf del curs i surt de la zona de descens.
MB 1, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les santcuatenques, ho deies, es classifiquen per la Copa de la Reina i completen la millor primera volta de la seva història en tercera posició.
Esplugues, volíem dir 29, amb vol Sant Cugat 31.
Els de Nariño continuen a la part alta en un bon partit dels santcuatencs.
I finalment, Eibar 12, Club Rugby Sant Cugat femení 25.
Les del Casorran, que encadenen la segona victòria consecutiva del curs en un camp complicat.
Doncs dilluns, 11 de desembre, un dilluns doncs d'aquells que agrada fer programa, sempre agrada, però especialment quan hi ha victòries, quan hi ha èxits destacats dels nostres equips, dels equips santcuatencs, i avui, sens dubte, el protagonisme és per al DSB Club Voleibol Sant Cugat. Victòria i 1-3 a la pista del MB Lugo, i d'aquesta manera, classificació per a la Copa de la Reina, per tercer any consecutiu, i a més, millor primera volta de la història del club santcuatenc. Anem a conèixer què va passar ahir a Lugo, ens ho explica el nostre company César Martínez. César, molt bon dia.
El DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha imposat 1-3 a la pista LMB de Lugo aquest diumenge i ha aconseguit el passi per disputar per tercera temporada consecutiva la Copa de la Reina, que tindrà lloc del 26 al 28 de gener a Dos Hermanes, a Sevilla. Rafa Ruiz és el tècnic de les Santcoatenques i en declaracions a peu de pista a la retransmissió de la federació. Escoltem-lo.
Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, se entiende, hay una muy buena comunicación, hay un muy buen entendimiento y eso traduce en que cuando el equipo está jugando por conceptos, simplemente por ese concepto de entenderse bien y de esa buena comunicación hace que él salga el partido como hoy, ¿no?
La victòria era l'única opció per classificar les de Rafa Ruiz, que han completat la millor primera volta de la seva història a la Lliga Iberdrola, aconseguint la tercera posició amb 20 punts en 11 jornades.
Aina Berbel, jugadora del DSB Club Voleibol Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia.
Tant de bo tots els viatges siguin. Cancelem el vol dissabte i guanyem diumenge, no?
Sí, sí, totalment. La veritat que vam tenir bastants problemes amb el vol, però, bueno, tot sigui per aconseguir la victòria i així va ser.
Suposo que molt cansada, no només pel partit, sinó hem de dir que viatgeu dissabte a la tarda de l'aeroport fins a Lugo, són dues hores i mitja de bus, sí. I ahir agafeu el vol a la tarda, dues hores i mitja més de carretera, vol arribar avui i anar a treballar, no?
Sí, sí, totalment. La veritat que tenim ressaca emocional i ressaca de tot el viatge. Va ser un viatge molt llarg, crec que dels més llargs que hem fet. Però, bueno, és això, al final tot val per la victòria. Vull dir, el sacrifici que hem hagut de fer ens ha compensat molt i crec que totes estem supercontentes que vam aconseguir dissabte. O sigui que si ha de ser sempre així, doncs que així sigui.
Mm-hmm. Tu portes molts anys al Voli Sant Cugat, també has tingut experiències fora de la nostra ciutat amb equips que han guanyat lligues, que has participat també a Copes de la Reina. Aquesta potser és la temporada més especial per com s'estan aconseguint les coses?
Sí, jo diria que sí, dels anys que porto Sant Cugat, per mi de moment potser s'ha sent la més especial, no només perquè estava aconseguint, sinó també doncs, per la cohesió de grup que tenim, que l'hem tingut sempre, però aquest any suposo que també és especial. Venim d'una temporada també bastant llarga, bastant complicada. La Lliga està molt igualada i també crec que l'hem de donar molt valor a la victòria que va aconseguir ahir, perquè vull dir, ens anava d'un punt i no sé, això també suposo que ho fa més especial, doncs el fet que la Lliga sigui tan igualada i que hem de lluitar cada partit molt per aconseguir on hem arribat ara, que són terceres.
Ahir podríem parlar d'un triomf psicològic, perquè perdeu el primer set i dieu, a veure si perdrem el bitllet de la Copa en l'últim instant, no?
Sí, la veritat que també, clar, jugar diumenge, potser per molta gent no ho seria, però nosaltres també era com potser una mica de pressió afegida de dir, sabem els resultats de com van quedar dissabte els altres equips, sabem que sí o sí hem de guanyar, que no ens valen dos punts, i perdre el primer, al final sí que potser condiciona una mica, perquè dius, ostres, cuidado, perquè aquí ens estem jugant molt, si ens guanyen el següent set no tenim opcions, però bueno, crec que l'equip també hi ha hagut alguns partits que ens ha passat el mateix, de perdre el primer set i després ho hem sabut gestionar superbé, o sigui que crec que en aquest cas estàvem bastant tranquil·les de dir, bueno, juguem el nostre joc, seguim jugant i els resultats que vinguin sols.
Un equip que aquest any té algunes baixes, ha arribat altres jugadores, la baixa d'Itziar és important, trencament de creuats, suposo que aquesta victòria i aquesta classificació també és una mica d'ella, no?
Sí, 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 de fet el primer que vam fer va ser trucar-la i celebrar-ho amb ella, perquè la veritat que l'Itziar sempre ens ha portat molt a l'equip i la trobem molt a faltar, i també aquesta victòria és 100% seva i també és mèrit seu, i l'esforç que fem també és en part per ella, o sigui que sí, sí, també és molt per l'Itziar aquesta victòria.
Ara toca jugar diumenge a la pista del Saire Canari, després es tanca l'any, també hi haurà el partit de l'All Stars, i a la Copa ja tenim rival, que serà l'Aro Rioja Voli. De les tres participacions que heu tingut, es pot dir que aquesta, amb l'experiència que heu tingut de les dues anteriors, pot ser aquella que suposi trencar la barrera als quarts de final?
Home, esperem que sí. El que passa també és que la Copa mai se sap. Potser juguem contra un partit de Lliga i guanyem, i després potser la Copa perdem, perquè la Copa és una competició a part. Allà pot passar tot. Vull dir, el sisè pot guanyar el primer i el segon pot guanyar el tercer. Vull dir que allà al final mai se sap, però nosaltres anem amb moltes ganes i ho afrontarem amb molta il·lusió al partit de quarts i que sigui el que hagi de passar.
A nivell personal, ja portes uns quants anys al Voli Sant Cugat, també jugant a voli, evidentment, sortida de Granollers, vinguda aquí a Sant Cugat, has donat toms per diferents clubs de l'estat espanyol. Encara té cor de l'Aina? No puguis retirar, eh?
Això de moment no ho ho sé, la veritat tampoc, no vull confirmar res, però bueno, a mi m'agrada molt el vòlei, soc molt feliç, i a Sant Cugat també soc molt feliç, però no ho sé, això al final la vida dirà i encara és molt d'hora, queda molta temporada. O sigui, cada moment encara no puc dir res.
Molt bé, no, jo no vull retirar ni molt menys que gaudim molt del teu joc. I amb l'Anna Newsom, aquesta amistat dins i fora de la pista suma molt, no?
Sí, la veritat que també, o sigui, no només amb l'Anna, sinó amb totes, la veritat, que el fet de portar-nos tan bé es nota tant jugant a la pista, vull dir, el fet de no tenir mal rotllos, el fet de totes tenir com una connexió molt especial, tant dins com a fora, vull dir, potser acabem l'entreno i anem totes a aprendre alguna cosa, perquè no tenim suficient només a veure'ns l'entreno, sinó que també ens agrada fer plans fora d'aquí, llavors sí, la veritat que suma molt portar-se molt bé tant dins com a fora de la pista a l'hora de jugar, crec que també es veu molt.
I per acabar, pregunto pel Rafa Ruiz, l'arquitecte, el dissenyador d'aquest equip que any rere any es reinventa i a més se supera pel que fa a resultats. Què em pots dir del Rafa Ruiz?
Jo el Rafa fa 10 anys que el conec i la veritat que mai em cansaré de dir que és un crac en totes les coses que fa, en com cuida l'equip, en com cuida cada detall, com ens motiva i l'estima que també li té el club, crec que això també suma molt. I la veritat que crec que és el millor entrenador que pot tenir Sant Cugat i que estic molt contenta que segueixi amb nosaltres i que porti tantes temporades en el club, perquè crec que també ara s'està veient com tot el que ha anat cultivant ell durant tots aquests anys. I doncs ara, mira, està donant els fruits, no? Està donant els fruits de tots aquests anys i és veritat que me n'alegro molt d'estar com en mans del Rafa en aquest equip i res, això.
Molt bé, doncs Aina, moltes gràcies per atendre'ns avui en directe a l'Esport en Marxa. Portem ja molts anys seguint el vòlei Sant Cugat i sens dubte que és una temporada especial i tant de bo, doncs, per què no, es trenqui aquesta barrera als quarts de final de la Copa i l'equip continuï doncs amb bona dinàmica a la Lliga Iberdrola. Gràcies per atendre'ns, molta sort i a gaudir d'aquesta temporada.
Merci, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Continuem aquest Esport en Marxa. Hem parlat del DSB Club Voleibol Sant Cugat, del seu èxit esportiu, però ara toca parlar d'handbol. L'handbol Sant Cugat que ha guanyat aquest cap de setmana i continua doncs a la part alta d'aquesta primera nacional grup D, l'equip de Dani Ariño que vol repetir l'històrica fase d'ascens a plata on només l'equip local, l'Agustinos de la Camp, va ser capaç d'evitar l'ascens a plata, però avui hem de parlar de l'altre club d'handbol de la ciutat, el club handbol Valldoreix, i anem a parlar amb el seu president, el tenim aquí en directe a l'estudi, Ramon Bernils. Ell és el Martí Sierra. Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
President i jugador.
Sí, correcte.
O sigui que si no te la passen els companys, malament.
Cap problema.
No?
Al final, el company, jo sóc un jugador més quan estic a la pista i el tema del president queda a part.
Un club molt familiar, des de fa molts anys,
sí,
que sobreviu a Valldoreix. Quina és l'essència d'aquesta entitat?
Bueno, al final intentem que la gent que vol seguir jugant a handball, doncs, i que per temes familiars, temes laborals, no li pot dedicar tant temps, doncs, a l'equip doncs, li dona les eines per poder seguir practicant l'esport que li agrada i alhora poder compaginar-ho amb, doncs, amb el tema personal i laboral, com ja he dit. I tot i així, som un equip que competim en una bona categoria, i així que també és un fet afegit bo de cara als jugadors que vulguin estar amb nosaltres.
Hem preguntar-te sobre el fet de jugar al pavelló de Valldoreix. També entreneu allà?
Sí, també entrenem allà.
Horaris difícils, no?
Horaris difícils. Al final també, bueno, també de l'experiència personal, com més jove ets, més d'hora entrenes, també per compaginar-ho amb els estudis. Llavors, clar, al final un equip sènior, pues, li toquen les hores més, més tard, però bueno.
Perquè de quina hora a quina hora entreneu?
Entrenem de 10 a 11 i mitja, més o menys. Depèn, 10 i mitja a 12 també, depèn del dia, però bueno, la franja horària és aquesta, de 10 a 11 i mitja a 12.
O sigui que comenceu un dia entrenant i acabeu l'altre, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sortim de la dutxa el dia següent, correcte.
Molt bé. Els partits es jugueu diumenge al matí, no?
Sí, a casa sempre juguem a les 10 i mitja al Pavelló Valldoreix i a fora, doncs, el que digui l'altre equip.
Pel que fa a la plantilla, després parlem de l'entrenador també, molts exjugadors de l'handbol Sant Cugat i sí. Cracs, Oriol Cortés, que s'incorpora aquesta temporada, Aleu Gutiérrez, que era una institució a la porteria de l'handbol Sant Cugat. Sembla una mica que fan el pas, no?, per anar al Valldoreix perquè saben que s'hi trobaran còmodes, no?, perquè podrien escollir d'altres clubs.
Sí, correcte. Al final, si no tots, pràcticament tots ens hem format a l'handbol Sant Cugat, ja primer en els col·legis i després ja en infantil fins a sènior en el Sant Cugat. I bueno, com bé dius, pues, també, i el que comentava, pues, per tema laboral i personal, doncs la majoria pues, ja comencen a ser pares i també per compaginar-ho pues, els es troben còmodes amb l'handbol Valldoreix. Ja, també perquè tenem un dia menys, però bueno, el que repeteixo és que al final és un club que també competeix molt bé i també és algo a tenir en compte i que els jugadors tenen en compte a l'hora de venir.
Un equip que està a primera catalana, encara es troba a la part mitja de la taula, que va començar una mica, doncs, no amb un inici força positiu, i va haver un canvi d'entrenador, el Quique Cruz portava molts anys, ha fet una molt bona tasca, i ha arribat una altra llegenda de l'handbol Sant Cugat, Jordi Alacruz, exentrenador del primer equip de l'handbol Sant Cugat, un jugador a la història del club força important, i bé, tres partits dirigits, dos victòries, un empat. Fins a quin punt és important que Jordi de la Cruz hagi arribat al club?
Doncs, bueno, al final necessitàvem un canvi d'aires o de mentalitat i al final pues, un entrenador com ell, com bé deies, amb una molt bona experiència, amb títol nacional, amb el primer equip del Sant Cugat i sent jugador, doncs la veritat és que ja s'ha notat ja amb els primers partits. Com bé deies, amb un dos victòries i un empat, guanyant a la pista del primer classificat, que feia 3 anys que no, ningú guanyava allà, o sigui que clarament s'estan notant els canvis. Però bueno, al final també destacar la feina del Quique Cruz, de tots aquests anys, que ell sap que tindrà sempre les portes obertes, i per temes personals, i aprofitant també que es necessitava un canvi dins l'equip, doncs va venir el Jordi de la Cruz i sembla que estan funcionant les coses i que comencem a remuntar.
Hem preguntat també sobre la possibilitat de disposar de planter. Entenc que la dificultat ve per la manca d'espai.
Correcte. Ja hem tingut diverses converses tant amb el club amb vols en Cugat perquè ens puguin cedir pues, el planter, ja que ells tenen molts, i al final també seria per part seva intentar visibilitzar també l'altre club de la ciutat. I, per altra banda, pues, la manca d'espai. Ja no només pel handball, sinó també pel vòlei, pel futbol i per tots els equips. Al final, els equipaments són els que són i l'espai és el que és. I, de moment, no tenim la capacitat per fer el planter que voldríem. Tant planter com equip femení, inclús.
I, pel que fa a l'equip, està a primera catalana. Va haver-hi alguna temporada que l'equip fins i tot somiava en pujar a Lliga Catalana. Aquest hauria de ser l'horitzó a 2-3 anys vista?
Sí, cada temporada l'objectiu és intentar entrar a la fase d'ascens i un cop a dins pues ja el màxim que es pugui. I sí, com bé dius, fa 2 temporades em sembla que ens vam quedar a un punt d'ascendre. La temporada passada ens vam quedar a les portes de la fase d'ascens i, bueno, i anem veient temporada a temporada i sí, l'objectiu és clar, cada temporada, inclús ara que hem passat una ratxa dolenta. Creiem que també, si apretem, tenim possibilitats de tornar-hi a entrar, així que és l'objectiu cada any.
I per acabar, sent president d'un únic equip, la Junta Directiva ajuda? Teniu algun repte a la vessant social?
Bueno, al final som un únic equip i al final és autogestió i gestionem tots entre tots, inclús amb els jugadors, també aportant el seu granito d'arena, que es diu, i al final també intentem participar pues, en el poble, en la Via Solidària, per exemple, pues, en les cavalgades de Reis, en el que vingui, intentem també estar allà amb el poble i el que faci falta.
Molt bé, doncs, Martí Sierra, gràcies per explicar-nos l'actualitat d'aquest club, del club Handbol Valldorets. Milita a Primera Catalana, mitja taula, amb un tècnic doncs, de molt prestigi com és el Jordi de la Cruz, i sens dubte que l'equip continua redreçant el rumb i esperem que a final de temporada doncs, a veure si tant de bo pugui jugar aquesta anhelada fase d'ascens. Moltes gràcies per estar avui en directe aquí amb nosaltres i molta sort per la temporada.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, canviem de registre totalment, anem a parlar d'hípica. Perquè aquí a Sant Cugat, n'hem parlat abans fora d'antena, i ho hem d'acabar de confirmar la Federació Catalana d'Hípica, podríem dir que Sant Cugat és la ciutat amb més clubs d'hípica de Catalunya, però aquesta dada l'haurem de confirmar, el que queda clar és que en tenim pràcticament 6-7 clubs d'hípica, i un d'ells avui ens acompanya, i ho fa la propietària de l'Hípica Severino, que és la Leire Maguna Celaya. Leire, molt bon dia.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Ho he dit bé, no? El cognom? Sí, difícil, sí. Era un repte difícil.
Hace falta practicarlo un poquito.
Molt bé. Doncs a veure, de moment ho he fet bé, dos d'altres, eh? Anem pel bon camí.
Sí.
Bé, explica'ns una miqueta la història d'aquest club hípica Severino.
Pues que yo tenga entendido, bueno, ya visto que por mi apellido no soy de aquí, soy vasca. Entonces, según tengo entendido, esta hípica es de las primeras que se creó aquí en San Cugat, como que al principio estaba al lado del Chic San Cugat, del antiguo Chic San Cugat.
Sí, ahora ya la rotonda avanza
arriba. Sí, por ahí. Sí. Y la fundó el abuelo al que yo se la compré. O sea, que tiene 60 años, una cosa así me dijeron.
I el fet de comprar aquesta hípica, quin és el vincle que tens tu amb aquest esport i una mica què has volgut fer o després de 15 anys?
Yo hacía ya equitación ya en Euskadi y cuando me vine aquí a vivir me hablaron de la hípica Severino y empecé ahí a montar y hacía excursiones, me daban clases, sobre todo hacía excursiones con Enric Farres, el propietario. Y entonces un día me lo propuso y dije, ¿por qué no?
I ha seguit una miqueta a aquesta filosofia,
sí,
no? Perquè
sí.
Què feu allà, normalment?
Hacemos clases, excursiones por el campo, hacemos también hipoterapia. Fue de las primeras pioneras de hacer hipoterapia. Luego la señora que hacía hipoterapia se fue a otro centro. Pero yo intento mantener la misma filosofía, o sea, conocer a todos los alumnos, llamarlos a todos por su nombre, que me saluden cuando entran a la hípica. Lo que queremos que sea muy familiar, porque es un deporte muy individualista, o sea, tú estás con tu caballo. Pero nosotros lo que queremos es que al final formen un equipo, ¿no? Con el caballo como con sus compañeros, que en cualquier momento vas a necesitar. Todos necesitamos ayuda en cualquier momento. Entonces es un poco lo que nosotros queremos fomentar. Y la equitación te ayuda a hacer eso.
Fomentar aquests valors dins d'un esport individual, però de cooperació i d'equip. Explica'ns això de la hipoteràpia, en què consisteix, perquè molta gent ho escolta i potser no saben ben bé en què...
La de hipoteràpia és una teràpia que, o sea, obviamente se hace con los caballos, entonces ya con el movimiento del caballo, que en un tranco, un paso, tiene un movimiento tridimensional, te mueve el cuerpo de diferentes formas. Se divide como en tres partes, ¿no? Entonces hace arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Entonces, aunque tú no hagas nada, ya el caballo ya te está haciendo que vayas moviendo todos tus músculos, incluso el del cerebro. Entonces, quieras o no quieras, pues eso, más un fisio o suele venir una psicóloga o algo, pues todos al final hacemos terapia con el caballo.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. O sigui, força interessant. I a dia d'avui encara continueu oferint aquest servei?
Sí.
Molt bé. I teniu entre 50 i 60 alumnes,
sí,
no?
Sí, más o menos, sí.
I la filosofia és això, ensenyar...
Ellos vienen, preparan ellos al caballo, o sea, es contacto continuo con el caballo. Ellos lo van a buscar, lo preparan, lo limpian, montan, lo despreparan, lo limpian, lo vuelven, le dan de beber, le vuelven a su sitio.
Sí. És a dir, els feu partícips de tot aquest procés.
Sí, sí. I així ven, ay, Leire, mira, que tiene aquí una herida o... Todo, sí, quiero que se den cuenta de lo que es un caballo.
I de la responsabilitat que suposa.
Claro, que no, claro.
Molt bé, doncs alguna coseta més a afegir de l'Hípica Severino, que continuï tot al mateix ritme, no? Satisfeta,
sí,
no?
Sí, hombre, siempre queremos más, ¿no? Pero bien.
Molt bé, doncs Leire, propietària de l'Hípica Severino, moltes gràcies per estar avui en directe aquí amb nosaltres i molta sort i a complir més anys al capdavant d'aquesta hípica.
Gràcies a ti.
Doncs continuem i ho farem parlant del Solideo Patiu que cruça en quart del primer equip masculí que va guanyar el segon partit del curs 4-2 davant del Manlleu i el César Martínez, que va viure i veure aquest partit, doncs explica més detalls.
El primer equip masculí del Solideu patiu que el Club Sant Cugat ha guanyat 4-2 al Manlleu en la vuitena jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord. Els Òscar González sumen la segona victòria de la temporada en un gran partit dels locals, on ha destacat l'actuació del porter Max Rodríguez, que ha aixecat un mur vermell-negre aturant dues faltes directes. El hat-trick de Pau Gilabert i la diana de Jordi Gavarra han permès que els de Sant Cugat tornin a saborir el gust de la victòria. Escoltem el tècnic santcuatenc Òscar González.
Perquè hem cregut en el que estàvem fent. És una victòria que la veritat ens ha costat que arribés la primera victòria i l'hem aconseguit contra, crec, un rival molt difícil, un rival que apreta molt a tota la pista, és un rival de gent molt jove, que corren molt, i la veritat és que bueno, hem sabut aguantar en el moment que s'havia d'aguantar, hem patit molt, però la veritat és que estem supercontents amb aquesta victòria.
La pròxima jornada, els santcuatencs es desplacen fins a Galícia per enfrontar-se a l'Ordés, penúltim classificat del grup nord amb només dues victòries.
Gràcies, César. I anem a parlar de la bona primera volta, la millor de la seva història, del júnior masculí d'hoquei herba.
Molt bona defensa, hem provocat molt error d'elles i amb la pilota hem sabut atacar que havien de fer, que és moure la pilota a la punta.
Doncs aquest era Albert Carsorran, entrenador del rugby Sant Cugat femení, de la victòria davant l'Eibar, però volem conèixer per què ha estat la millor primera volta de la història del júnior masculí d'hoquei herba. El César Martínez i un servidor us expliquen les claus.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
A punt de finalitzar aquest 2023 i pendents també de 2024, hem de destacar la bona trajectòria, el bon inici de curs del primer equip masculí del júnior. Atenció, que ha finalitzat en tercera posició a la primera volta, amb un balanç molt optimista, 7 victòries, un empat i 3 derrotes, amb un total de 22 punts sumats, a 9 del líder, el Polo. Un conjunt santcugatenc que té entre Sella i Sella jugar a la final a 4. Els 4 primers classificats d'aquesta competició regular juguen un playoff de semifinals i final, i és el gran objectiu de l'equip d'Oriol Torres. I qui millor que el tècnic per parlar del que s'ha fet fins ara amb l'equip santcugatenc?
Fem una valoració molt positiva de la primera volta. Hem aconseguit un dels objectius que ens vam marcar a principi de temporada, que era intentar estar entre els 4 primers. Finalment ho hem aconseguit en solitari. I bé, al final hem perdut només 3 partits, que són els 3 partits contra els rivals anomenats top, com era ara Club de Campo i Polo. I vam rascar un empat amb l'Atlètic, i la resta ho comptabilitzem amb victòries. I hem fet ja desplaçaments complicats, com el cas de la Complutense a Madrid, hem anat ja a Canàries...
I qui millor que el nostre company César Martínez, que sempre segueix fil parlant de l'actualitat d'aquest conjunt de l'hoquei herba. César, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
On trobem les claus perquè aquest júnior de les últimes temporades, aquesta, hagi tingut aquest rendiment tan brillant?
També jo crec, sobretot, que un punt positiu és són jugadors molt joves que han anat agafant experiència amb Oriol Torres en els últims anys. També és una base formada del filial, que l'any passat va guanyar el títol de segona divisió, i això al final acaba donant els èxits al primer equip. I també podem destacar la figura del golejador Arnau de Brugin, que està sent la nota més positiva d'aquest equip.
Sí, recordem que Arnau de Brugin, la temporada passada, va ser el màxim golejador de la competició i enguany n'emporta 9 de dianes. Sí que és veritat que està una miqueta lluny del màxim golejador, el jugador del Club de Campo, un dels referents, però, en tot cas, dianes molt, molt valuoses. Creus que el júnior, sincerament, arribarà a jugar a la final a 4?
Pot ser, perquè si veus partits en comparació a l'any passat, n'hi havia moments on la temporada anterior el rival havia notat algun gol i costava més anar contra el remolc i remuntar els partits, i aquest any veus que potser s'han ficat un gol a sobre el rival i han aconseguit remuntar o empatar, i potser aquest canvi de dinàmica que també comentava l'Oriol Torres ha funcionat.
Molt bé, doncs esperem que funcioni. Recordin, la tornada de competició el 3 de març començaran rebent ni més ni menys que el líder, el Polo. Gràcies, César.
Moltes gràcies, Joan.
Doncs ja van escoltar les claus d'aquest júnior victoriós. Esperem que comenci el 2024 com l'ha acabat aquest 2023. Recordin, Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Agrair la feina a les vies de so de Pablo Palenzuela, que us ha parlat amb molt de gust Joan García. L'esport continua, com sempre, a cuap.cat, els diferents bulletins horaris, i ens retrobem dilluns vinent. Bon dilluns i bona setmana. Adéu-siau.